13 de febrer. Dia Mundial de la Ràdio. Dia Mundial de la Ràdio. Des de Ràdio Capital, per a les principals emissores del Baix Empordà. 13 de febrer. Dia Mundial de la Ràdio.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals. I bon dia Mundial de la Ràdio.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Just avui fa un any encetàvem aquest dia amb aquest mateix programa i llegint un manifest que vam signar conjuntament les sis emissores que ens hi vam engrescar per primera vegada en aquesta bonica iniciativa conjunta. Aquest any, per tant, som set. Aquest any s'hi ha afegit Ràdio Palafrugell, a qui donem la benvinguda. Al manifest hi vam reclamar més compromís de les administracions amb la ràdio de proximitat, però sobretot més seguiment i exigència per part de les persones dels pobles i ciutats als que servim. Avui, doncs, em permetreu que engegui aquest programa amb un comentari estrictament personal. Jo vaig començar a conèixer i viure la ràdio l'any 1992, setmanes abans dels Jocs Olímpics de Barcelona. Ho vaig fer a Ràdio Begú, de la mà d'en Joan Carles Caner i en Pere Molina, els que mai els hi agrairé prou la llibertat de fer el que em va donar la gana, perquè ells van interpretar també que al final devia anar bé per l'emissora. Allà hi vaig aprendre a jugar, a inventar, a remenar aparells, antenes i fils i a preparar-me per saltar a la ràdio professional. Després de guanyar un concurs de locutors dels 40 principals, vaig aterrar a l'emissora musical més rellevant del país i si a Begú hi vaig aprendre amb llibertat, a Girona, amb alguna estada a Madrid, hi vaig aprendre a partir de la disciplina. També guardo com un tresor les paraules d'en Ramon Iglesias, que era el cap d'informatius de la SER a Girona, quan em va dir «Només et fa falta llegir molts diaris per aconseguir arribar allà on et proposis». I guardo també les bronques del meu cap, l'Isidre, quan entrava a la fonoteca on jo hi arxivava discos i mentre em canviava d'emissora, ell em deia «Menys Mikimoto i més Fernandisco». Acabada l'etapa a Girona i havent passat també per M80 Empordà i per la SER fent el Carrusel Deportivo, vaig fer les maletes cap a Barcelona per anar-me'n cap al grup Flash. Només arribar em van fer canviar de nom, perquè a Flash no em podia dir 40, sinó que seria en Miquel Girona, que és el meu segon cognom. I amb això i quatre mastegots més em van baixar els fums d'estrella mediàtica local. En tot allò vaig entendre el que és la màgia de la ràdio. Aquella emissora que despertava l'admiració i enveja de tot el sector de la ràdio era en realitat una petita família, molt petita, amb una ambició i una feinada de por, a canvi d'uns recursos més propis d'una fireta que no pas de la gran emissora que escoltàvem. Però teníem clar que allà on uns hi tenien pasta, nosaltres hi havíem de posar idees, creativitat i moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes hores de feina. De fet, n'hi dèiem el Vietnam radiofònic. Acabada l'etapa a Flash i a la recerca d'una feina més balsàmica, me'n vaig anar a una catalana. A punt d'engegar la cadena, en Joan Ramon, en Manel i jo ens vam dedicar a projectar i instal·lar les diferents emissores que la cadena tenia pel país. I acabada aquesta feina, me'n vaig convertir en el cap d'emissions fins que el 2003, i mesos després de posar en marxa a Ràdio Capital, vaig tornar a la SER, a Ràdio Barcelona. Allà m'hi vaig estar 3 anys. Anys en els que hi vaig aprendre a desenvolupar la creativitat en la publicitat, en accions comercials, en màrqueting, en esdeveniments. Però d'allà en vaig sortir esgotat fins al punt de buscar-me una feina, la que faig actualment, allunyada dels micròfons, mantenint, això sí, la petita flama de Ràdio Capital, que continuava en marxa. Més enllà d'aquesta història laboral, tediosa, fins i tot, per la gent que ens estigueu escoltant, segueixo col·laborant amb Catalunya Ràdio i amb RAC1, sobretot des d'aquell maig del 2015 que el meu soci i amic en Juli em va engrescar a treballar amb la informació local més enllà de la música. Ràdio Capital és la ràdio, és la meva ràdio i la de tots els que la fem el dia d'avui. I per què us explico tot això? Doncs perquè a la ràdio l'han volgut matar moltes vegades i només han aconseguit transformar-la, però mai l'han aconseguit matar. Perquè la ràdio, sabeu què passa? És una finestra per la que hi passa la vida cada dia. La ràdio és la comunicació, és a la comunicació el que els llibres són a la cultura. És un mitjà total que t'explica el que passa, però que a més estimula el teu cervell perquè construeixi una imatge de tot allò que tu li fas arribar només amb la veu. Jo no sé si l'any que ve seré aquí fent aquest programa, com no sé si Ràdio Capital serà una gran emissora o el petit projecte que coneixem ara i que tant ens estimem, però us puc ben assegurar que mentre hi hagi gent que pensi en gran, com la que tenim aquí, seguirem fent una gran ràdio per les persones que creuen en la vida. Seguirem fent una ràdio per les persones que creuen que la vida és quelcom més que allò que passa entre que naixem i morim. Per això volem fer una gran ràdio, perquè la ràdio és la vida, la ràdio és la meva vida. Que passeu un gran dia mundial de la ràdio, que passeu un gran dia mundial de la vida. Comencem.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que abans de començar i anar per feina, repassem la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia de la ràdio, Miquel. Avui ens espera un matí amb el cel sense pràcticament nuvolositat. Per aquest motiu, el fred es farà notar més intensament aquestes primeres hores, amb 2 graus de mínima i 9 de màxima. A la tarda apareixerà un nou front que, de nou, portarà força nuvolositat. I dimecres, una jornada amb temperatures més altes, però encara amb aquesta nuvolositat que ens continuarà acompanyant. Dijous serà un dia en conjunt assolellat.
Doncs de moment el dia d'avui ha començat amb fred, molta fred, deia en Martí també, eh? Estem a 3 graus sota zero, és el que marca el termòmetre del nostre estudi. I just en aquest moment, per començar el programa, saludem com sempre en Toni Selles. Toni, bon dia.
Bon dia.
Saludem també la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Molt bon dia.
Repassem els titulars de la jornada.
Emissió conjunta al Baix Empordà per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. 6 emissores de la comarca. Comencem a aquesta hora una programació especial de 5 hores fins a la 1. És una iniciativa de Ràdio Begur, Ràdio Bisbal, Ràdio Capital de l'Empordà, Ràdio Montgrí, Ràdio Palamós i Extra FM Costa Brava.
Mala maró a Palafrugell per la incorporació d'un nou cap a la policia local. L'Ajuntament obrirà un concurs per incorporar per primer cop un inspector. L'oposició critica que la plantilla se n'hagi assabentat tard i per la premsa. El govern recorda que el tema s'havia tractat en els plens de l'Ajuntament des de finals de l'any passat.
Els treballs arqueològics que s'estan fent al fossat defensiu del Puig de Sant Andreu de la ciutat ibèrica d'Ullastret han permès localitzar un objecte de plom amb una inscripció ibèrica. Segons els arqueòlegs, la inscripció correspondria a l'escriptura ibèrica nord-oriental, usada pels ibars al nord-est de la península ibèrica.
Els jardins de Cap Roig creixeran en uns 1.000 metres quadrats amb noves instal·lacions soterrades. Així ho contempla el pla especial que Mont-ras ha sotmès a al·legacions. L'objectiu és promoure els jardins tot l'any. La principal construcció serà l'auditori i una sala polivalent al subsòl del castell. Entitats ecologistes estan en alerta per aquest pla.
Palamós proposa conèixer de prop les aus més característiques de l'entorn mitjançant un cicle d'activitats mediambientals d'hivern. La iniciativa és gratuïta i està organitzada per l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament. Començarà el 17 de febrer amb una xerrada d'introducció al món de l'ornitologia a la finca municipal de Can Pere Tià.
Els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes de Palamós com a presumptes autors d'assalts a domicilis de les comarques de Girona i de la ciutat de Barcelona. Els 3 detinguts havien instal·lat el seu centre d'operacions a la població empordanesa, des d'on planejaven i executaven els robatoris. Els detinguts han ingressat a presó preventiva.
I avui, en aquest dia, que celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, entrevistarem també en Jordi Margarit, que és el president de la Cooperativa Ràdio Associació de Catalunya. I contarem també amb la intervenció del president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el senyor Roger Lopager. Tot això serà al llarg d'una hora de programa, al llarg d'una hora de supermatí, que comença ara mateix. I comencem, doncs, precisament desenvolupant aquesta informació relacionada amb el Dia Mundial de la Ràdio. I és que per segon any consecutiu ho hem volgut celebrar fent allò que sabem fer i que ens agrada, fent ràdio, però fent-ho amb la suma d'antenes, de persones i d'emissores. Des de les 8 del matí estem emetent una programació conjunta 7 ràdios del Baix Empordà. Som Ràdio Begur, Ràdio Bisbal, Ràdio Capital de l'Empordà, Ràdio Montgrí, Ràdio Palamós, Ràdio Palafrugell i Extra FM Costa Brava. Per endavant tenim 5 hores de ràdio compartida entre tots, que us expliquem ara mateix amb la Sílvia Pedret.
El 19 d'octubre de 2011, la Conferència General de la UNESCO va proclamar el 13 de febrer com a Dia Mundial de la Ràdio en commemoració del dia en què les Nacions Unides van crear la Ràdio de les Nacions Unides l'any 1946. Des de llavors s'organitzen diverses iniciatives arreu per commemorar la data i posar en valor el mitjà ràdio. Per celebrar aquesta diada, Ràdio Begur, Ràdio Bisbal, Ràdio Capital de l'Empordà de Pals, Ràdio Montgrí, Ràdio Palamós i Extra FM Costa Brava de Sant Feliu de Guíxols emetem conjuntament 5 hores de ràdio. Cada emissora es fa responsable d'una hora de programació, que també a emeten la resta. Entremig de cada hora hi haurà 10 minuts de desconnexió per la publicitat local i o els butlletins horaris. Des de les 8 estem emetent el programa Supermatí, conduït per Miquel 40 a càrrec de Ràdio Capital de l'Empordà. Aquest espai comptarà amb una entrevista al president de la cooperativa Ràdio Associació de Catalunya, Jordi Margarit, i la intervenció del president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Roger Lopàjar, així com un repàs a l'evolució de la ràdio com a mitjà.
I a partir de les 9, i entre 9 i 10, serà el torn d'Extra FM Costa Brava amb un especial de cançons on la temàtica girarà al voltant de la ràdio. Serà amb en David González. A les 10 i 10, el relleu l'agafarà Ràdio Begú amb el seu matinal Bon Dia Família, que en els seus dimarts condueix l'Enric Ruiz. Una hora després, a partir de les 11 i 10, serà el torn de Ràdio Palafrugell, que farà també una retrospectiva a través dels 25 anys de l'emissora. 25, crec que 25, em sembla que són 30. Ja em corregiran els companys de Ràdio Palafrugell. Després de Ràdio Palafrugell serà Ràdio Palamós qui n'agafi el relleu, també amb una programació especial emmarcada dins el seu magazín matinal anomenat Els Matins de la Iolanda, amb la Iolanda Aguilar, i en la que, entre d'altres, hi ha una taula rodona dels directors responsables d'algunes de les emissores que formem part d'aquesta iniciativa. Iniciativa que, per cert, no és la primera vegada que es fa, ja que diverses emissores del Baix Empordà ja l'any passat vàrem sumar esforços en aquest Dia Mundial de la Ràdio, i també, de fet, l'any 2015, els Premis Rahola de Comunicació van reconèixer la programació especial conjunta de Ràdio Begú, Ràdio Bisbal, Ràdio Capital i Extra FM per les eleccions del 2015 al Baix Empordà, que va rebre el Premi Miquel Diumé al millor treball divulgatiu i informatiu en ràdio. Doncs això, a grans trets, és el que us espera a dia d'avui, durant el matí d'aquest Dia Mundial de la Ràdio, a través de qualsevol de les 7 emissores que ens estigueu escoltant. Són les 8 i 11... I encara al voltant de la ràdio com a mitjà. Li hem demanat al nostre responsable editorial, Antoni Selles, que ens porti un comentari d'opinió relacionat amb el mitjà ràdio.
El 19 d'octubre de 2011, la Conferència General de la UNESCO.
Dimecres 7 de febrer, gairebé les 8 del matí. A aquesta hora condueixo en ple eix transversal a l'alçada d'Espinelves. Ràdio Capital de l'Empordà és plena d'energia, però encara no arriba fins aquí dalt. Així que faig zapping entre les dues emissores generalistes que posen la ràdio en català a milers d'oients de distància de les que ens arriben de fora. De cop i volta em sacseja un «Bon dia, són les 8». És en Bassas, l'han convidat a Catalunya Ràdio per parlar del seu llibre i l'Ata Ribas li ha cedit el micro. Automàticament aquella veu i aquella frase em transporten anys enrere i m'impacten. La ràdio no necessita res més. El blind medium pels anglosaxons, el mitjà cec, té aquestes coses. Formem part d'una audiència, som un entre molts, però la ràdio ens parla a cadascú de nosaltres. És una de les virtuts del mitjà sonor per excel·lència, el vincle personal, la relació íntima que estableix amb l'oient. Sembla que em parlin a mi, em diuen els alumnes de periodisme i comunicació audiovisual. Sí, la ràdio ens parla, i allò que ens diu queda. Avui, Dia Mundial de la Ràdio, necessito molt poc per tornar a moments viscuts amb la ràdio, dins i fora. L'anomenat mitjà secundari, perquè ens permet fer altres coses mentre l'escoltem, fins al punt que potser no hi posem tota l'atenció, però que sempre hi és, acompanyant-nos. Avui, Dia Mundial de la Ràdio, revisc molts instants i em quedo amb imatges de fa anys, de petit, amb la mare, de bon matí, tot esmorzant, escoltant les grans veus de la ràdio d'aquell temps. Dia Mundial de la Ràdio. Celebrem-ho, però no ens adormim. Entre 1927 i 1932, Bertolt Brecht va compilar diversos escrits en el seu assaig Teoria de la Ràdio. Alertava de l'ús propagandístic i de les limitacions que la societat burgesa i capitalista li imposaven. Brecht reclamava un mitjà de comunicació que anés més enllà de la simple difusió de segons quins missatges. Han passat 90 anys, però mai és sobrer recordar les tesis de Brecht. Feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Doncs igualment, Toni.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
És gairebé un quart de nou, de seguida tornem.
Ràdio Begú, Ràdio Bisbal, Ràdio Capital de l'Empordà, Ràdio Montgrí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Palamós i Extra FM Costa Brava en emissió conjunta amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio.
I avui és el Dia Mundial de la Ràdio i centrarem molt el programa en aquest mitjà que tant ens estimem, però tenim altres notícies. Us expliquem que Palafrugell hi ha mala maror per la incorporació d'un nou cap a la policia local. L'Ajuntament obrirà un concurs per incorporar per primera vegada un inspector a la policia. Fins aquí tot normal, però l'oposició critica que la plantilla se n'hagi assabentat tard i per la premsa. El govern recorda que el tema s'havia tractat en plens de l'Ajuntament des de finals de l'any passat, David Parreño.
Sí, ja al desembre, l'exalcalde Juli Fernández va insistir al govern a fer pública la intenció d'incorporar un inspector. Des del mateix govern, el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Junama, assegura que no ho han amagat mai. Fernández, però, creu que caldria comunicar-ho en una assemblea amb tots els treballadors i assegura que hi ha mala maror entre els agents per aquesta suposada manca d'informació.
A Ràdio Capital hem parlat amb el regidor del govern, Xavier Junama, i el cap de l'oposició, Juli Fernández. Aquest és el muntatge que hem fet de les seves declaracions.
Qüestiono el fet que el govern decideixi portar un inspector. L'únic que li demanava a l'alcalde era transparència. No és just ni és normal que el cos de policia del seu conjunt s'assabenti per la premsa.
Estem que nosaltres no hem amagat mai, i aquí a nivell intern a la comissaria és una cosa que és pública i notòria, diguem.
A la plantilla sí que hi ha mal rotllo, diguéssim, a les agents de base, perquè se senten, doncs, poc informats.
És que no sé, anunciar coses que s'estan tramitant o que d'això a mi em sembla una mica... Bueno, vaja, no, nosaltres no, no. Quan es publicita una plaça de tècnic de recursos humans, ningú en fa esment.
Però, això és un tema tan i tan seriós que vostè ha de convocar la plantilla en ple, tota la plantilla en ple, fer una assemblea de tota la plantilla i explicar-los quins són els seus objectius de policia local. A no ser que passi el que me suposo, és que no tenen cap pla.
I hem de treure punta on aquí volem fer caldo, no sé si la posició o de quin volem treure algun rendiment polític o no sé de quin tipus, pues jo crec que anem malament. Si aquesta és la intenció, anem molt malament en aquest poble.
Declaracions del cap de l'oposició, Juli Fernández, i també del regidor Xavier Junama. És un tema important perquè serà la primera vegada que la policia local tingui un inspector, però volem conèixer els detalls del concurs, David.
Mira, en el concurs hi podran participar els inspectors d'altres policies locals, com també del cos de Mossos d'Esquadra. A més, l'oferta d'inspector, aprovada pel govern a finals de gener, va acompanyada de 3 altres places d'agents de la policia.
És 1:15:59. Els treballs arqueològics que s'estan fent al fossat defensiu del Puig de Sant Andreu de la ciutat ibèrica d'Ullastret han permès localitzar un objecte de plom amb una inscripció ibèrica. Segons els arqueòlegs, la inscripció correspondria a l'escriptura ibèrica nord-oriental de 16 signes. Aquesta escriptura paleohispànica era usada pels íbers en el quadrant nord-oriental de la península ibèrica, des del que avui és el Llenguadoc-Rosselló fins a Alacant, Toni Sellas.
El plom té un pes de 65 grams i té una mida de 4x3 centímetres. Els arqueòlegs el van localitzar en els nivells que cobrien el fossat defensiu del Puig de Sant Andreu del poblat d'Ullastret i ja l'han traslladat al Laboratori de Restauració del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona perquè n'avaluïn l'estat i en facin un estudi amb més detall. Les excavacions al fossat van començar el novembre. Formen part del projecte de restauració de les muralles de la ciutat ibèrica d'Ullastret a càrrec de la Direcció General de Patrimoni Cultural. Els treballs tenen una durada prevista de 4 mesos i permetran observar un dels sistemes defensius més importants del món ibèric. El projecte reforçarà l'atractiu del jaciment d'Ullastret. Precisament perquè el públic pugui conèixer les excavacions que s'estan duent a terme al fossat, el Museu d'Arqueologia de Catalunya ha programat pel diumenge 25 de febrer a les 12 del migdia una visita guiada a càrrec de l'equip d'arqueòlegs que du a terme el projecte.
I parlant del patrimoni, anem cap a Cap Roig. Perquè el jardí botànic creixerà gairebé en més de 1.000 metres quadrats. Això és el que preveu el govern de Mont-ras. L'objectiu és promoure uns jardins més accessibles durant tot l'any i trencar amb l'estacionalitat que ha agafat el complex durant l'estiu amb el Cap Roig Festival. I per fer-ho, saludem en Gerard Escaig per explicar-ho. Gerard, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Entrem amb els detalls.
El projecte està impulsat per la propietària del complex, la Fundació Bancària La Caixa. A principis de gener es va aprovar el pla urbanístic i setmanes més tard s'ha sotmès a informació pública a l'espera de consultes i al·legacions. La majoria de les edificacions seran soterrades i la principal construcció serà l'auditori i una sala polivalent al subsòl del castell dels Jardins de Cap Roig. L'auditori tindrà una capacitat per 200 persones i quedarà integrat a l'entorn. La segona proposta és substituir la zona de la Pedrera per un espai mediambiental, un espai que servirà per l'estudi i divulgació del medi ambient.
I aquestes dues construccions que seran les més importants dins dels jardins de Cap Roig, però també s'haurà de restaurar l'embarcador i ampliar-ne el poblat.
A l'embarcador l'única actuació prevista és una restauració estètica. Tot i això, també hi ha la possibilitat de fer una ampliació, però amb la condició de no superar el 20% de l'edifici actual. L'última construcció serà una ampliació del poblat per a oficines i magatzems.
I el problema del pla són les regulacions que té pel complex al formar part d'una zona protegida. Per poder construir sota terra l'auditori i la sala polivalent, caldrà remoure i extreure grans quantitats de metres cúbics de terra, una acció que ja ha aixecat polèmica.
Des de les associacions mediambientals del Baix Empordà encara no s'ha decidit com actuaran. Segons el president de Salvem el Crit, Josep Maria Piferrer, treure terra és totalment il·legal.
Moviments de terra, tot això que volen fer, està totalment prohibit dintre un espai protegit. Perquè primer tot el que s'hauria de fer seria el camí de ronda, que això no, ja fa molt anys que gritem, però el paratge aquest, pues, esclar, si volen fer alguna bestiesa allà, totalment és il·legal. Vull dir, esclar, després s'hauria d'entrar a veure què volen fer, m'entén?
A l'associació Salvem el Golfet expliquen que un moviment d'aquestes característiques està fora de la llei. El més probable és que presentin al·legacions, com explica Margarita Riera, presidenta de l'associació.
Presentarem al·legacions, però jo dic, primer abans hem de ser cauts i primer doncs, acabar-nos de mirar bé el projecte. Però hi ha aquesta part d'ampli moviment, bueno, immens moviment de terres que s'hi efectuaran.
Ara s'està a l'espera de les possibles esmenes de les associacions. Tot i això, si al final el pla segueix intacte, la superfície del complex augmentaria poc més de 1.300 metres quadrats. Els jardins de Cap Roig estan ubicats al llindar de Palafrugell i de Mont-ras, a la zona de Palafrugell i el castell, que ja té el vistiplau de les obres des de finals de gener.
Unes obres, per cert, que ja tenen imatges de com serà el resultat final i que podeu consultar al nostre web radiocapital.cat. Són les 8:21 minuts del matí. Saludem l'Alba Legide. Alba, bon dia.
Bon dia.
Els Mossos detenen 7 persones i desmantellen un punt de venda de drogues a la Bisbal d'Empordà. De les 7 persones, 6 són homes i una dona de nacionalitat francesa, espanyola i marroquina. Crònica que repassem amb Pedro Ruiz.
Els Mossos d'Esquadra han informat que agents de la comissaria de la Bisbal d'Empordà els van detenir el passat 8 i 9 de febrer com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. L'edat dels 7 implicats oscil·la entre 22 i 42 anys. Els primers indicis que van portar la policia de la Generalitat a fer una investigació es van donar fa 2 setmanes quan hi havia proves que apuntaven a l'existència d'un domicili de la Bisbal d'Empordà on es comercialitzarien substàncies estupefaents. Les primeres detencions es van produir el dijous 8 quan el dispositiu policial va observar que un vehicle amb matrícula francesa estacionava davant d'un edifici de pisos al carrer Pedró. Del cotxe van baixar 3 persones amb una maleta. Quan van sortir de l'habitatge, els Mossos van identificar 2 homes i una dona i van procedir a la seva detenció després de localitzar l'equipatge 1 quilo de marihuana. L'endemà els Mossos van registrar el domicili i van interceptar diversos telèfons mòbils i dosis de marihuana, haixix i cocaïna. Després d'escorcollar-lo, els agents van arrestar a les 3 persones que presumptament serien les encarregades de vendre la droga i també un 7è home per haver col·laborat amb ells en l'adquisició de les substàncies. El jutjat d'instrucció de la Bisbal va deixar els 7 implicats en llibertat amb càrrecs el 9 de febrer i la majoria tenen antecedents.
I activitat frenètica dels Mossos, que també han detingut un grup que saltava cases i que s'havia instal·lat a Palamós. Han detingut 3 homes de 23, 34 i 52 anys per haver saltat presumptament 7 domicilis de Barcelona, Olot, Girona i Salt. Els membres de la banda van ser enxampats durant una de les seves accions al barri de Gràcia de Barcelona, ara sí, a Balejide.
Els detinguts s'havien instal·lat a Palamós des d'on organitzaven robatoris per tot Catalunya i comptaven amb un important arsenal d'utensilis per poder cometre els robatoris. Els 3 detinguts han ingressat a presó preventiva i una quarta persona presumptament vinculada al grup podria haver fugit a Itàlia.
I no deixem de parlar amb l'Alba, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua ha posat en funcionament el pla per reduir la baixada de reserves en els embassaments del riu Ter. Malgrat l'augment de les pluges d'aquests dies, els embassaments no s'han arribat a omplir tant, Alba.
Enrique Velasco, cap del Departament de Gestió i Recursos Hídrics, va dir al Supermatí que, si més no, aquestes precipitacions han fet canviar la tendència i les reserves es mantenen de manera estable, incrementant-se lleugerament. És a dir, que el que surt entra gràcies a les pluges.
La veritat és que les pluges... No, pel que fa als embassaments no han estat molt profitoses. Sí que és veritat que han fet canviar la tendència, que estava, els embassaments estaven reduint la seva reserva i ara les han incrementat una mica i ara es tornen a mantenir ja de manera estable, o sigui que el que entra és més o menys el que surt.
I anem a Palamós, perquè es proposa conèixer de prop les aus més característiques de l'entorn mitjançant un cicle d'activitats mediambientals d'hivern. Aquesta iniciativa, totalment gratuïta, està organitzada per l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament i s'iniciarà el proper dissabte 17 de febrer amb una xerrada d'introducció al món de l'ornitologia a la finca municipal de Can Pere Tià, Paula Boira.
Aquest cicle busca promoure els valors naturals i ambientals que fomenta el municipi i enguany, sota el nom Aquest hivern descobrim els ocells, es centraran les aus característiques de la zona. Una de les activitats que s'esperen amb més emoció és una sessió pràctica d'anellament d'ocells que tindrà lloc el 3 de març al matí a càrrec del grup Galanthus Natura. El diumenge 4 de març, el cicle conclourà amb una sessió dedicada a poder conèixer les característiques i secrets de l'espècie dels mussols, a càrrec del biòleg Daniel Castro. Totes les activitats incloses en el programa són gratuïtes, però caldrà inscripció prèvia. Els interessats podran fer-la a l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós o al telèfon 972 27 72 00. A més, des de l'Ajuntament s'anima a participar en el concurs d'Instagram que arrodonirà totes les activitats programades. Amb el hashtag Desperta Primavera Palamós, els participants hauran de capturar imatges de paisatges palamosins que transmetin la transició entre l'hivern i la primavera. El premi serà un àpat per dues persones en un restaurant de la vila.
Més històries que us expliquem en aquest supermatí d'avui, que és Dia Mundial de la Ràdio.
Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i al Baix Empordà us celebrem treballant conjuntament des de les principals emissores locals.
I atenció, perquè ahir es va anunciar una pluja de milions a l'aeroport de Girona. Ho va fer el govern espanyol, que va prometre una inversió de gairebé 2.000 milions d'euros fins al 2026 perquè l'aeroport de Girona passi a ser, de facto, la quarta pista de l'aeroport del Prat. El Ministeri construirà un nou abaixador de tren d'alta velocitat a la terminal de Vilobí d'Onyà que permetrà connectar amb Barcelona en només 40 minuts, David.
Els aeroports del Prat i de Girona es convertiran en un sol complex aeroportuari. Concretament, a l'aeroport barceloní es millorarà la T1, hi haurà més aparcaments per a usuaris i es construirà un nou edifici satèl·lit. En el cas de Girona, la inversió ascendirà a 360 milions i servirà per ampliar les instal·lacions de la terminal actual i per habilitar una plataforma per estacionar aeronaus majors. A més, a l'aeroport gironí es construirà una estació d'alta velocitat des d'on connectarà amb la capital catalana en uns 40 minuts i on també s'oferiran opcions de transport llançadora que van directes al Prat, encara que això encara està per concretar.
I amb aquests ulls que vosaltres no veieu, tinc ganes d'allò de veure aquesta pluja de milions. 3 minuts i 2 quarts de 9 del matí.
Ràdio Begú, Ràdio Bisbal, Ràdio Capital de l'Empordà, Ràdio Montgrí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Palamós i Extra FM Costa Brava en emissió conjunta amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio.
I és moment per la crònica esportiva. O més que per la crònica esportiva mancada d'activitat en el dia d'ahir, en aquest Dia Mundial de la Ràdio aquest any la UNESCO ha volgut fer una dedicació especial a l'esport. I per aquest motiu avui nosaltres hem volgut omplir aquesta secció esportiva amb una veu que s'ha convertit en una referència pel periodisme esportiu del Baix Empordà. Escoltem aquesta veu.
Vaig tenir una dedicació especial com ho dient a la ràdio i després posteriorment practicant periodisme que en aquella època era molt d'inicis de les emissores municipals i, per tant, aquí al Baix Empordà, en què vam ser pioners, es va crear un equip d'esports important i una dedicació també especial a la programació esportiva.
És la veu d'en Francesc Sánchez Carcassés, periodista palamusi, fundador i cap d'esports de ràdio Costa Brava, de la qual també en va ser el director entre l'any 1994 i el 1999. L'Alba Cabrera ens explica més sobre aquesta figura del periodisme radiofònic esportiu del Baix Empordà, en la que un dia com avui ens hi hem volgut fixar, Alba.
Conegut popularment com a Xico, Francesc Sánchez Carcassés ens explicava amb la seva veu fa un moment que ja de ben jove va decidir endinsar-se al món de les freqüències. Amant de la música popular, especialment de les habaneres, per les quals també és conegut a la comarca, en Sánchez Carcassés ens recorda la seva tasca com a periodista local d'esports del degà del futbol català.
Bé, en aquella època no hi ha cap mena de dubte que el seguiment durant 6 temporades del Palamós militant a la segona divisió A va ser important més que res, perquè fins en el moment en què Unió Esportiva de Figueres va pujar i posteriorment el Palamós l'any següent, doncs no hi havia hagut equips de les comarques gironines que militessin en aquestes categories en aquestes èpoques. I per tant, doncs, poder fer aquestes transmissions, Figueres i Palamós, encara que amb més constància, doncs Palamós i visitar doncs, camps com el Santiago Bernabéu, Riazor, Sant Mamés i altres camps doncs, històrics, Benito Villamarín, doncs va marcar sense cap mera dubte, perquè en aquella època hi havia doncs molt de seguiment, perquè un camp municipal d'esports a Palamós que es va fer de pressa i corrents perquè vull jugar a segona divisió A, que hi havia en aquella època 6.000 persones, molt sovint s'omplia quan eren 12.000 habitants, que vol dir que òbviament no hi anava la meitat de la població de Palamós a veure el partit, sinó que hi havia gent de tot el voltant.
En Francesc Sánchez Carcassés s'encarregava de l'actualitat del futbol palamosí a finals dels 80, sense oblidar-se dels equips de proximitat amb el carrusel de les comarques gironines, on parlava d'equips com la Bisbal, el Verges, l'Aro, el Calonja o el Sant Antoni. A part de fer el seguiment del futbol i el bàsquet, Sánchez Carcassés també retransmetia esports molt específics de les comarques gironines, com la vela o el golf. Per això comenta que un dels moments més especials de l'esport català va ser aquest.
Jo recordo d'una manera especial les Olimpíades de Barcelona de l'any 92. També era una altra fita molt important per al periodisme esportiu, perquè hi havia molta il·lusió. Les Olimpíades van ser motives importants en general per Catalunya, perquè es va diversificar molt les activitats. Es feien doncs el hockey sobre herba, per posar un exemple, a Terrassa, com es havia fet doncs a Banyoles la competició del rem. I per tant, en aquell moment jo vaig tenir dues dedicacions especials, que va ser doncs cobrir el rem a Banyoles o la prova olímpica de vela amb aigües de Barcelona. Aquí sí que va ser veritablement doncs un fet que jo recordo d'una manera molt especial.
Com a veterà de la professió, en Francesc Sánchez Carcassés s'anima de veure com el món del periodisme esportiu cada cop és més inclusiu amb les periodistes.
Sembla que per fi les dones que ens agraden els esports podem dedicar-nos també als esports, no?
Oh, i tant, i és que a més a més hi ha periodistes esportives fantàstiques, sensacionals. Pensa que jo estic, soc molt gran, i per tant en l'època aquesta que parlo únicament doncs quasi hi havia la Pilar Calvo i la Isabel Bosch, i després TV3 va començar a introduir el Gimma Pedemonte, però hi havia un percentatge de que de cada 30 periodistes homes hi havia una de dona. Girona, per posar un exemple, doncs la Laura Brugués, que va fer molt bones temporades, molt Girona, sigui molt jove, doncs està cobrint el Barça, vol dir que jo crec que ara qui s'ho mereix, s'ho mereix. I en aquella època, doncs ja t'ho dic, hi havia una mica allò de dir, escolta'm, com que estàs home, en aquest cas en el meu, doncs tu fas els esports, no? Perquè nosaltres no en sabem. I també, no és que no es donis oportunitats, és que no hi havia tanta gent femenina formada en l'àmbit esportiu, aquesta també és l'altra. Però escolta'm, celebro que tu doncs tinguis aquesta il·lusió, t'agradi i facis aquesta tasca, ho celebro molt, de bo.
Esperem poder continuar celebrant els anys vinents que aquest paper de la dona al periodisme esportiu segueixi reforçat per veus de referència com la d'en Francesc Sánchez Carcassés.
Una mirada a un dels professionals de la ràdio i l'esport de casa nostra, en Francesc Sánchez i Carcassés, que li hem volgut dedicar avui, que és 13 de febrer, avui que és Dia Mundial de la Ràdio.
Les principals emissores del Baix Empordà en emissió conjunta amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio.
Jordi Margarit, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
En Jordi Margarit és el president de la Cooperativa Ràdio Associació de Catalunya i, escolta, abans de començar, per molts anys.
Home, igualment, a tots plegats, una abraçada ben forta. A més, connectant i sentint en Francesc Sánchez, això, escolta'm, és ràdio, amb el Dia Mundial de la Ràdio.
És ràdio amb vent, eh?
És impressionant, totalment.
Escolta, just ara fa un any, en aquest mateix programa i en aquest mateix dia, vàrem tenir aquesta mateixa conversa. Ha canviat alguna cosa?
Home, som una miqueta més grans, i la ràdio jo crec que també és una mica més gran en tots els sentits. Recordo que comentàvem això de la mala salut de ferro de la ràdio, i que malgrat les xarxes, en tots els sentits, les xarxes digitals creixen exponencialment, vull dir, pensa i veuràs i comprovaràs que la ràdio continua sent el referent puntual, aquell estri que sempre tenim a punt, mitjançant les mateixes xarxes digitals o mitjançant el transistor, el vell concepte del transistor que et mantén sense cap minut de delay perfectament connectat.
Jordi, nosaltres tenim la teoria, en aquesta emissora tenim la teoria que nosaltres fem ràdio a través de les ones hercianes, fem ràdio quan escrivim textos a la web perquè els pensem en clau radiofònica, els pensem en clau de llenguatge radiofònic. Solem dir que la ràdio ha deixat de ser un canal de transmissió per convertir-se en una manera d'explicar les coses, i a vegades vegades ens fem nostre, perquè això, segons a qui ho expliques, et mira amb cara estranya, i a vegades li diem, escolta, en Joan Brossa deia que ell feia poesia, però que la seva manera d'expressar-la era de moltes maneres. No sé si fas teva aquesta afirmació.
Mira, jo crec que sí. Jo crec que tenim una manera d'explicar les coses molt... Veient-les nosaltres i sabem que la gent no les està veient. L'oient no les està veient. Per tant, tendim a una descripció de tot el que veiem, una descripció que això es nota, si m'ho permets, també en els gèneres literaris, en els grans escriptors, en els novel·listes, allò que et sàpiguen transportar en el moment que s'està produint aquella acció determinada, aquella ficció concreta, i te la saben descriure. I això són els bons que saben escriure. Bé, doncs, els que fem ràdio, el que som, si m'ho deixes això, parlava de la gent de la literatura, que són els lletraferits, doncs els radioferits, d'alguna manera sabem descriure o intentem o ser els ulls de les persones que ens estan escoltant. I això comporta una manera de descriure l'actualitat, els fets, allò que tens al teu entorn, molt, molt peculiar i molt descriptiva. Jo penso que sí, que certament tenim una manera determinada d'enfocar la notícia.
És aquesta manera determinada d'enfocar la notícia la que ha fet que la ràdio tingui un protagonisme brutal en tot el procés polític que ha viscut el país?
Home, i tant, i tant, i tant, i tant. Portem, noi, malauradament, des del 17 d'agost amb els atemptats a Barcelona i a Cambrils, portem després tota una actualitat que ens ha fet estar a l'aguait de tot plegat, viure-ho, desviure-ho, dormir i no dormir, i estar permanentment enganxats a la ràdio, perquè quan passen coses la ràdio hi és permanentment, no decep a ningú, i serà més encertada o menys encertadament, però hi hem sigut, i és evident que han sigut les nits i les tardes i les matinades de ràdio en tots aquests mesos des del 17 d'agost.
Jordi, i de cares als oients, però també de cares a la gent que s'hi dedica, que hi treballa professionalment, quina seria la signatura o signatures pendents que té la ràdio com a mitjà?
La signatura pendent, jo crec que hem estat de moment demostrant excel·lència amb tots i cadascun dels apartats que ens hem proposat. Jo crec que no, que en tot cas si n'hi ha cap de pendent, vull dir, el futur mateix ens les anirà posant a davant, i a vegades com entrebancs, i jo crec que som uns cans corredors de curses de salt de tanques, i per tant, doncs, ho anirem veient, però en fi, els reptes tecnològics hi són, cada dia hi són més, i per tant la ràdio les ha sabut superar sempre. Jo crec que qualsevol que se'ns presenti, la ràdio superarà amb nota, precisament, que vosaltres heu estat present, per exemple, en els Premis de Ràdio Associació.
Correcte.
Jo crec que aquest any arribem a la majoria d'edat, amb la 18a edició. Heu pogut veure com a tots els nivells, a Catalunya es fa una ràdio d'excel·lència, una ràdio que té en compte gent que no pot seguir amb el mateix pas que altres persones. Per això doncs, fem una categoria dedicada a la ràdio d'inclusió, que sobretot a nivell de ràdio local això es fa, i de quina manera, i tan sí. Maco, no? Per tant, jo crec que tots els propòsits que hem fet els hem superat i amb excel·lència.
Dèiem també assignatures pendents de cares als professionals que hi treballen.
De cara, bé, si amb això estàs apuntant a nivell d'una certa regularització, normalització professional, reconeixement, etc. Bé, aquesta és una assignatura que sí que està pendent, i està pendent, però no només és un problema de la ràdio. Siguin objectius, penso que tant de bo només fos un problema de la ràdio, siguin objectius, eh? Ara ja sé que molts m'estaran allò afusellant amb el pensament, però tant de bo que només fos a nivell de ràdio. Crec que això és una assignatura pendent amb tots els nivells, i que depenen de molts més factors que no només una conscienciació a nivell dels professionals i de les empreses radiofòniques.
Deies fa un moment, aquest any els Premis Ràdio Associació arriben a la seva majoria d'edat, que celebren el seu 18è aniversari. Quin és el paper que representen aquests premis en l'entorn mediàtic del país?
Bé, jo crec que des de fa ja uns anys que han estat reconeguts per la professió, i aquest és el millor el millor moment que ens podem, que podem definir pels Premis Ràdio Associació. Són un referent en tots els sentits, home. Hem de pensar que són uns premis com no n'hi ha d'altres a nivell de la, del seu plantejament, que pot asseure en una mateixa filera doncs, a la gent de l'Empordà, a la gent del País Valencià, a la gent d'Andorra, a la gent de la Catalunya Nord, a la gent de Mallorca, que hi poden haver-hi doncs, noms, no sé, com el Miquel 40 i al costat del Jordi Basté, per exemple, vull dir, tot, ajuntar tot un seguit de professionals, de voluntaris, de gent amb voluntat de servei, aquests radioferits que deia abans, i que d'alguna forma doncs, tothom està en una mateixa platea, i tothom hi té opcions. I d'aquí, doncs, aquesta característica, aquesta singularitat dels Premis Ràdio Associació, que a més fan referència en aquella emissora que l'any 31 Francesc Macià li donava com a president de la República, d'aquella república que va durar potser unes hores més que la que ha durat la d'ara mateix, la d'aquest any,
sí.
Però va ser el primer decret que va signar, i l'únic, com a president de la República Catalana, Francesc Macià, per tant, una emissora que va emetre sempre en català, del 31 al 39, quan va ser clausurada per l'exèrcit d'ocupació, perquè així es deia nominalment l'exèrcit d'ocupació de Catalunya, i va mostrar i va estudiar tots els gèneres de la professió, fins i tot inventant lèxic per superar una prova tan important com era poder explicar, poder informar dels avatars d'una guerra civil.
Jordi Margarit, president de la Cooperativa Ràdio Associació de Catalunya, gràcies per atendre'ns i, escolta, que passis una bona festa major de la ràdio.
Gràcies, igualment a tots, una abraçada, bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia. D'aquí 4 minuts seran 3 quarts de 9 del matí. I en un dia com el d'avui tenim temps encara per un segon comentari, per una segona veu, per una segona opinió que ens arriba avui de la mà de la màxima autoritat en matèria d'audiovisual que hi ha en aquest país, que és el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Li hem demanat al seu president que ens faci una petita aportació en aquest Dia Mundial de la Ràdio. És en Roger Lopager.
Bé, avui és el Dia Mundial de la Ràdio i el que cal és destacar els bons resultats de la ràdio en general i especialment de la ràdio en català. A Catalunya hi ha més de 4 milions d'oients de ràdio, concretament 4 milions 15.000 oients de ràdios, amb una significativa, com dèiem, una significativa proporció de català. Amb tant ràdio generalista com ràdio musical, totes dues fórmules tenen un gran predicament i un gran èxit. La ràdio ha mantingut aquesta bona força, aquesta bona potència, malgrat la introducció de nous serveis audiovisuals, com són la televisió, però també els nous serveis d'internet, i ha sabut adaptar-se incorporant també les xarxes socials a la seva oferta, a la seva programació. Cal destacar enguany la incorporació o la recuperació d'ICAT-FM, una emissora de gran qualitat en l'àmbit de la radiofórmula digital. Tenim alguns reptes en la ràdio, és veritat, tenim, jo crec que dos reptes importants. Un repte històric en el qual es va avançant a poc a poc i que cal insistir-hi és que tota la pirateria en l'àmbit de la ràdio, en la qual cal insistir, cal fer actuacions, considerem que és una xacra i des del CAC hi hem fet actuacions sobre aquest tema. I l'altre és el futur de la ràdio, també la digitalització, el que és el DAB, que el que coneix com Digital Audio Broadcasting, sobre el qual també cal fer avenços com han fet altres països. En definitiva, per això, doncs, celebrar l'èxit de la ràdio en general i visca la ràdio.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com vas?
Bé, i tu què tal?
Ai, doncs mira, aquí celebrant el Dia Mundial de la Ràdio en un matí com el d'avui, que, escolta, estem contents.
És romàntic, tot plegat, eh?
És la nostra festa major, és la nostra festa major particular.
Sí. És com dèiem allò de la màgia de la ràdio.
Sí, a la portada d'avui hem parlat precisament de la màgia de la ràdio. La màgia de la ràdio és
que la gent que ens estigui escoltant senti que tu, ara mateix, que no estàs a l'estudi, sinó que estàs fent el teu programa, a punt de fer el teu programa des de l'emissora del Maresme per on ho fas, i que es pugui, vaja, i que la gent et senti com si fossis aquí mateix. Això és màgia, sí, per mi.
Això és màgia, i també avenços tecnològics que han anat succeint-se des de, no sé, 100 anys i poc cap aquí.
Exacte. Escolta, ara que dius d'avenços tecnològics, avui dediquem una mica a parlar algunes fites tecnològiques de la història de la ràdio.
Sí, sí senyor, sí senyor. Anem a posar una mica de context al tema i, si et sembla, destaquem com a primera data important, el 14 de maig de 1897, és a dir, ja fa 123 anys, no? Si no m'equivoco, o 126 anys.
No sé, estic jo per sumar ara, tu.
Doncs d'acord, aquesta data és molt important. Perquè quan tothom parla del naixement de la ràdio, si tens una mínima culturilla de l'últim segle o els últims 150 anys, els avenços tecnològics que hi ha hagut, a qui li atribueixes això? A Marconi, no?
Sí.
Va, doncs no.
Qui era?
No. Va ser el senyor Earth. De fet, és que, a més, les zones arsianes,
sí,
se n'han dit així per alguna cosa. Doncs va ser abans del 1901, quan Marconi va fer les primeres proves de connexió telegràfica, sí, entre la Gran Bretanya i el Regne Unit, o Anglaterra, en aquell moment, no? Doncs ja hi va haver un senyor que es deia Heinrich Earth, que va descobrir que les zones electromagnètiques, no? Uh-huh. Es propagaven a una velocitat similar a la de la llum.
Sí.
És a dir, va descobrir, diguem-ne, el canal, no? Per entendre'ns, o el suport per al qual viatgen els senyals d'àudio que arriben a tots els receptors. D'acord? Doncs, primera data important, aquesta, no? El segle encara XIX, quan es va descobrir les zones electromagnètiques. Però després va haver tota una sèrie de dates també molt importants, com aquesta que comentàvem, la del 14 de maig del 1897, que va ser quan Marconi i així va aconseguir fer la primera connexió sense fils, sense àudio, o sigui, estem parlant de no àudio, estem parlant del
codi Morse, no?
Exacte, el telegraf, el codi Morse.
Punt ratlla, sí, sí.
Exacte, doncs, que al final es va arribar a fer una convenció, no?, i tota una sèrie d'impulsos elèctrics volien dir un missatge, volien, es podia posar tot un missatge, d'acord? Aquí és quan amb el codi Morse també pren una rellevància important. Tothom tindrà en ment el fatídic SOS que va llençar el Titanic enmig de l'Atlàntic quan es va enfonsar, no? Doncs aquella nit fatídica, 1912, no era? No recordo exactament, però bé.
No sé, em preguntis dates a mi, què sé jo, aquesta hora al matí no estic jo per pensar gaire, eh?
Mare de Déu, senyor, com estem. Però, val, tot això ho explico per què? Doncs perquè hi va haver com
viva 30 anys. Que són, si no m'equivoco, són 3 punts, 3 ratlles i 3 punts. Sí. 3 punts, 3 ratlles i 3 punts, sí.
M'has pillat. Bé, en tot cas, explico tot això perquè com 20 o 30 anys abans, o 40 anys abans de la dècada dels anys 20, ja del segle XX, valgui la redundància, doncs és quan comença a aparèixer la ràdio tal com la coneixem avui dia. És la dècada dels 20, quan ja s'ha descobert que els senyals electromagnètics poden transportar àudio, d'acord? I a més, també s'ha descobert que existeixen unes coses que es diuen vàlvules.
Sí.
Segur que n'he sortit a parlar, de les vàlvules, no? Les ràdios, no, de vàlvules,
les làmpares,
i les vàlvules, les làmpares, no? Exacte. No, doncs que podien aportar molta potència i amplificar enormement els senyals i, per tant, tenir cobertures una mica considerables, no? Uh-huh. Això va ser, doncs, l'any 1907, quan es va fer el descobriment, però va ser a la dècada dels 20, a partir del 1920, als Estats Units, quan es va aplicar tot aquest avenç tecnològic i ja va començar a sorgir el que avui coneixem com la ràdio comercial. Si ens situem a l'estat espanyol, doncs aquí el referent el tenim a Ràdio Barcelona, sí, EJU, 1924, la primera emissora, amb llicència, això sí, que no la primera emissora en emetre, l'estat espanyol. D'acord? La primera emissora en emetre a l'estat espanyol va ser un any abans, el 23, que era Ràdio Ibèrica, de Madrid. Doncs bé, a partir d'aquí, a partir de la dècada dels 20, aproximadament, no hi ha cap avenç significatiu. Sí que, no l'estat espanyol, els Estats Units, com sempre, anaven una pantalla o dos més enllà, que se'n diu, i l'any 33 és quan es patenta la freqüència modulada.
A l'any 33?
A l'any 33, sí, sí. Carai. És que la FM... Sí, sí, que la FM és un invent molt antic.
Ah, no,
la FM és un invent de l'any 1973. No.
Ostres.
El que passa que no va ser fins als anys 50 als Estats Units i als anys 60 a Europa quan es va començar a implementar de forma massiva. Quan es va començar a abandonar l'ona mitjana i l'ona curta, sobretot, com a freqüències, com a bandes de freqüències que es fan servir per ràdio comercial, no?
De fet, Josep Lluís, deixem que recordem que estem parlant de fites de radiofòniques, però en l'àmbit tecnològic, perquè sí, cal no oblidar el paper que va tenir la ràdio en especialment en conflictes bèl·lics com la Guerra Civil Espanyola, sí, la postguerra, la Segona Guerra Mundial, etc. Vull dir, avui estem parlant de qüestions estrictament tècniques.
Sí, sí, ara que parles d'això, per exemple, Ràdio Nacional d'Espanya va néixer enmig de la Guerra Civil Espanyola.
Exacte.
I va ser creada pel bàndol franquista no? I a més, aquí a l'Empordà tenim un exemple molt clar, Ràdio Liberty.
Ràdio Liberty,
també correcte. Creada per lluitar contra la propaganda russa, no?
Sí, exacte.
D'acord, doncs, perfecte. Estàvem amb l'FM, no? L'FM que es va inventar l'any 33, però que no va arribar a ser comercialitzada de manera massiva fins als anys 50-60, depenent si parlem d'Estats Units o si parlem d'Europa. Concretament, a principis dels 60 també és quan van néixer els transistors. Transistors no com a components electrònics, sinó com a sintonitzadors de ràdio. Sí, o sigui, la ràdio petita, portable, no?
El transistoret.
De ràdio. El transistoret aquest, exacte. Doncs això que va permetre, doncs, evidentment, que hi hagués una popularització molt més gran encara de la ràdio i que avui dia, doncs, permetem que puguem tenir pràcticament un sintonitzador de ràdio a gairebé qualsevol dispositiu, sigui sí, un ordinador, sigui un MP3, sigui qualsevol dispositiu.
Sí, o cotxe, un transistor, no? Que encara hi ha qui en porta.
I encara en porten, i encara es venen. Pocs, però encara es venen.
Exacte.
Una altra data important, 1960, la primera emissió en estèreo. Així va ser als Estats Units, l'emissora KDKA-FM. Va ser la primera emissora que va emetre en estèreo. Fixa't que estem parlant, fent la cronologia, primer del descobriment de les ones electromagnètiques, passant per després descobrir que es podia transportar àudio i que a més es podia fer a potències elevades, després hem descobert l'FM i ara ja sabem que a més es pot fer emissions en estèreo. O sigui, la cosa anava lenta, però anava segura. Sí. Perquè tot, però d'això van passar 70 anys pel mig, no?
Sí, exacte. Com ara, eh?
Com ara, exacte. Llavors arriba la dècada dels 80, quan se li dona una altra volta més a la cosa. Llavors s'incorpora l'RDS, l'any 84, concretament, no? L'RDS. L'RDS, potser el millor, és un invent d'aquells que no se li ha fet gaire justícia, no? Perquè tothom, el que sàpiga el que és l'RDS, que et diu, ah, sí, allò que es posa el nom de l'emissora, no?
Exacte.
Doncs, ojo, és que l'RDS serveix per moltes més coses. De fet, no va ser inventat per posar el nom de l'emissora. Va ser inventat perquè tu puguis anar amb un viatge llarg, al llarg d'un territori de quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, i no hagis d'anar canviant de freqüència. I puguis estar saltant.
L'RDS és allò, a la gent que ens escolti, l'RDS és allò que permet que tu puguis anar d'una punta a l'altra de país escoltant una ràdio d'àmbit nacional sense haver de canviar de freqüència manualment.
Exactament. A partir d'aquí, queden dues fites importants que comentar. De fet, gairebé diria que tres. Arriba el gran fiasco, concretament entre la dècada dels 80 i els 90, i és el DAB, la ràdio digital.
La ràdio digital.
La ràdio digital, que no s'ha acabat de consolidar mai per molts factors, però clar,
no s'ha consolidat a l'estat espanyol. Hi ha països...
A
Noruega només s'escolta ràdio en DAB, al Regne Unit mig, a França bueno, estan en ello. Però sí, perquè la gent ens entengui, el DAB és a la ràdio el que va ser la TDT a la televisió, el que correcte. Passa que en el cas de la TDT es va imposar allò per decret, s'ha de veure sí o sí, i en el sí. cas de la ràdio es va deixar que fos l'usuari el que tries fins que al final la cosa no ha acabat de quallar.
Però a més és que és més complicat perquè és molt més difícil substituir tots els aparells de ràdio que existeixen a tot arreu que no totes les televisions, que normalment la tele doncs, la tens en llocs determinats, no? No tens tele al cotxe o hi ha molt poca gent que tingui tele al cotxe.
Vinga, l'última fita, va. Doncs,
això, el DAB, que arriba a finals de la dècada dels 80, principis dels 90, però no es comercialitza fins una mica abans dels 2000. Però aquí es queda la cosa, perquè realment no s'ha fet gaire més cosa a l'estat espanyol, insistim, amb DAB. Una altra data important, 14 de maig del 97. Imagina't, estem parlant del 97, estem parlant sí. de fa...
20 anys.
Una dècada... Sí, 20 anys, correctament, correcte. La primera emissora a emetre per internet, que era radiocable.com. Va ser la primera emissora comercial a l'estat espanyol a emetre per internet. aquí és on al final hem acabat donant el salt, i ara amb la popularització de serveis com TuneIn, Radio Garden i les connexions 3G i 4G amb una certa qualitat de mobilitat, doncs permeten sentir ràdio en streaming amb una certa qualitat. Doncs... Bé, una mica un repàs molt ampli per les qüestions tècniques de la ràdio, però ens agradaria aprofundir més, però tampoc tenim gaire més temps.
Josep Lluís, moltes gràcies.
De res.
Que vagi molt bé. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Les 6 minuts i les 9 del matí. I abans d'acabar el programa, quan s'acosta al final, també fem un repàs a algunes de les activitats culturals, lúdiques, festives de casa nostra, i avui a Verges es viu el dia com una veritable festivitat col·lectiva, ja que hi celebren el dinar col·lectiu La Sopa de Verges. Pau Ponseti.
Menudaines és un espectacle infantil en què a través dels contes i les cançons es convida els infants a entrar en un món de fantasia d'una manera visual i auditiva. Es tracta que els més menuts també participin en els contes a través de la barreja de contes, cançons, soroll i ninots per introduir els nens en el món de la lectura.
Activitat que feia referència a la Biblioteca Mercè Rodoreda, on a les 11 del matí tindrà lloc Biblionadons, a càrrec de la Carmina Rabassedes amb l'espectacle Menudaines. Ara sí, avui a Verges... A Verges, sí, sí, ja ho direm bé. A Verges hi celebren aquesta festivitat que en diuen Sopa de Verges. Pau. Vaja, doncs sembla que no tenim llesta aquesta crònica, no podem explicar-vos, us ho podem explicar, això sí, que és una tradició aquesta de la Sopa de Verges, on una de les peculiaritats és que la cuinen els homes i és que el Carnaval sempre ha fet incís en la inversió dels papers socials i, aprofitant la benentesa, tot Verges viu el dia com una veritable festivitat col·lectiva. Una activitat senzilla, participativa i pràctica, tan simple com un dinar col·lectiu que es fa a la plaça Major, la famosa, la coneguda Sopa de Verges. I us ho expliquem avui, que és dimarts 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, per 7è any consecutiu. Dia Mundial de la Ràdio, que recordem avui amb en Marc Lapés. Marc.
General va aprovar formalment la proclamació de l'UNESCO d'aquest dia, coincidint amb el dia de la creació de la Ràdio de les Nacions Unides l'any 1946. Aquesta iniciativa va ser una idea de Jorge Álvarez, president de l'Acadèmia Espanyola de Ràdio, qui va sol·licitar aquesta celebració el 2008 al director general de l'UNESCO. Al llarg dels anys hi ha hagut temes com la igualtat de gènere a la ràdio l'any 2014, com per exemple els joves i la ràdio el 2015, o la ràdio i els esports, que és el que té lloc aquest 2018.
Però avui no és només el Dia Mundial de la Ràdio, també és el Dia Mundial del Solter.
Doncs sí, i té lloc el 13 de febrer, ja que és el dia abans de Sant Valentí i és una data que es vol retre homenatge a tots els solters, però també als separats, divorciats o vidus. Un dia per celebrar la llibertat d'estar sense parella, que, com s'acostuma a dir, millor sols que mal acompanyats. Aquesta commemoració es va iniciar a través d'internet i des del 2003, que s'està duent a terme amb gran popularitat a la xarxa.
Gràcies, Marc, acabem. I acabem, com sempre, repassant les notícies que us hem explicat al llarg del programa d'avui amb en Toni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Emissió conjunta al Baix Empordà per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. 6 emissores de la comarca. Comencem a aquesta hora una programació especial de 5 hores fins a la 1. És una iniciativa de Ràdio Begú, Ràdio Bisbal, Ràdio Capital de l'Empordà, Ràdio Montgrí, Ràdio Palamós i Extra FM Costa Brava.
Mala maró a Palafrugell per la incorporació d'un nou cap a la policia local. L'Ajuntament obrirà un concurs per incorporar per primer cop un inspector. L'oposició critica que la plantilla se n'hagi assabentat tard i per la premsa. El govern recorda que el tema s'havia tractat en els plens de l'Ajuntament des de finals de l'any passat.
Els treballs arqueològics que s'estan fent al fossat defensiu del Puig de Sant Andreu de la ciutat ibèrica d'Ullastret han permès localitzar un objecte de plom amb una inscripció ibèrica. Segons els arqueòlegs, la inscripció correspondria a l'escriptura ibèrica nord-oriental, usada pels ibars al nord-est de la península ibèrica.
Els jardins de Cap Roig creixeran en uns 1.000 metres quadrats amb noves instal·lacions soterrades. Així ho contempla el pla especial que Mont-ras ha sotmès a al·legacions. L'objectiu és promoure els jardins tot l'any. La principal construcció serà l'audiència auditori i una sala polivalent al subsòl del castell. Entitats ecologistes estan en alerta per aquest pla.
Palamós proposa conèixer de prop les aus més característiques de l'entorn mitjançant un cicle d'activitats mediambientals d'hivern. La iniciativa és gratuïta i està organitzada per l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament. Començarà el 17 de febrer amb una xerrada d'introducció al món de l'ornitologia a la finca municipal de Can Pere Tià.
Els Mossos d'Esquadra detenen tres homes de Palamós com a presumptes autors d'assalts a domicilis de les comarques de Girona i de la ciutat de Barcelona. Els tres detinguts havien instal·lat el seu centre d'operacions a la població empordanesa, des d'on planejaven i executaven els robatoris. Els detinguts han ingressat a presó preventiva.
Crònica del temps, Martí.
Doncs avui ens espera un matí amb el cel sense pràcticament nuvolositat. Per aquest motiu, el fred es farà notar més aquestes primeres hores, amb 2 graus negatius de mínima i 9 graus de màxima. A la tarda apareixerà un nou front que ens portarà de nou nuvolositat. Dimecres, una jornada amb temperatures més altes, però encara amb aquesta nuvolositat, i dijous serà un dia en conjunt assolellat.
Ho deixem aquí per avui. El relleu el pren a partir de les 9 i 10, Extra FM Costa Brava. Que vagi molt bé. Bon dia mundial de la ràdio a tothom.
Supermatí. Ràdio Capital de la...